Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Que ja és dijous. Dijous 26 de gener del 2023 comencem el dia amb un ambient més fred que ahir. Hi ha glaçades importants a l'interior i al Pirineu i temperatures per sota dels 0 graus en el prelitoral i a la Costa Brava. Al migdia es mantindrà aquest ambient de cru hivern, tot plegat amb algunes boires ara de bon matí i més sol la resta del dia. L'Audiència Nacional està investigant com a presumptes acte terrorista els atacs que es van cometre ahir al vespre en dues esglésies d'Algesires, a Cádiz, i que van deixar un mort i quatre ferits. L'agressor, que diversos mitjans apunten que és un ciutadà marroquí de 25 anys, va entrar en una església i va agredir-ne el capellà, que es troba en estat crític. Després va entrar en una altra església i va atacar-ne el sagristà, que va morir. La policia el va detenir tot just després d'aquesta agressió. Ara ho ampliem un dijous que continuarem pendents. Passarà que hi ha hagut un altre atemptat, diuen que s'hi podia haver tingut un segon atemptat, en aquest cas a Alemanya. Mentrestant, un dijous que continuarem pendents de la segona jornada de vaga de metges, personal sanitari, mestres i professors. Les dues amb seguiment desigual. Pel que fa a la sanitat, 9.000 professionals van sortir al carrer per exigir millores al govern, que proposa un gran pacte de país com a solució dels problemes. Però els sindicats alerten que s'ha d'actuar amb urgència. A l'educació el seguiment va ser menor, d'entre un 8 i un 20%. Avui, però, hi ha noves mobilitzacions arreu de Catalunya. Parlarem a la tertúlia a partir de les 9. Neus Tomàs, Josep Martí, Joan Julivert i Concepció Barai. Mentrestant, la justícia donarà un parell de dies més a la defensa de Dani Alves per presentar recurs contra l'ordre de presó provisional. Ho llegim al diari Ara, que explica que la declaració del futbolista tampoc quadra amb la declaració que va fer el seu acompanyant aquella nit. Ara, de seguida, ho repassem. Tot plegat al matí, que saludarem Montse Triola. És la productora de les pel·lícules del cineasta Albert Serra, nominat a 9 Premis César per l'Acadèmia Francesa per la seva última pel·lícula, Pacifiction, guanyadora de 3 Premis Gaudí, però, en canvi, no té cap nominació ni una als Goyes. Molt curiós. Pere Mas trepitjarà l'ull de poll. Als esports, el Barça jugarà a les semifinals de la Copa després de guanyar patint 1-0 la Real Societat gràcies a un gol de Dembélé, que ahir va fer un partidàs al Camp Nou. Els de Xavi van entrenar uns primers 20 minuts, 30 minuts molt bons, però després, com acostuma a passar, es va anar desinflant i els donostiarres van tenir les millors ocasions, malgrat jugar amb un home menys per l'expulsió de Brais al minut 40 de la primera part. De la seva banda, Osasuna també serà el sorteig de semifinals després de guanyar 2-1 al Sevilla a la pròrroga amb gol de l'ex blaugrana Abde. Avui juga el Real Madrid Atlètic de Madrid al Bernabéu a partir de les 9. Una hora abans, el València rep l'Atlètic de Bilbao en l'altra semifinal. De tot plegat, en parlarem amb una tertúlia esportiva de butxaca amb Roger Saperes i Santi Segurola. I a les 11 tocades, avui al Món RQ, saludarem Ken Rio, que avui publica disc, que es titula Somewhere Sometimes, i avui ens el vindrà a presentar en directe el seu autor, que és l'Enric Verdaguer, que a més ens farà un recústic en directe al costat de la Carla Jimeno i del David Zulueta. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Lluís Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, comencem situats al sud d'Espanya perquè l'Audiència Nacional investiga com a possible acte terrorista l'atac que ahir al vespre va deixar un mort i quatre ferits en dues esglésies de la ciutat d'Algesires. Segons diversos mitjans, l'autor del crim és un jove de nacionalitat marroquina de 25 anys, no tenia cap antecedent per jihadisme i va atacar amb un matxet diversos feligresos que sortien de missa. La persona que va morir era el sagristà de l'església principal d'Algesires, mentre que el ferit crític és el capellà d'un altre centre catòlic on va actuar primer i que és a només 200 metres. L'autor del crim està detingut, hauria cridat consignes islàmiques durant els atacs i el diari El Mundo afegeix que la policia el seguia des de feia 4 dies després d'haver detectat que actuava de manera sospitosa. El jove havia arribat a Algesires l'estiu passat.
A banda, a Alemanya, la policia investiga un altre apunyalament massiu.
En aquest cas, en un tren, hi ha 2 morts i 7 ferits, 3 dels quals greus. El tren viatjava des de la ciutat de Kiel fins a Hamburg, al nord del país. De moment no se saben els possibles motius d'aquest atac múltiple. Sí que s'ha fet públic que l'agressor era un home de 33 anys, de Palestina, que en feia 8, que vivia a Alemanya. Està detingut i en un hospital perquè després dels crims es va fer diverses ferides.
I avui, doni-do, tot plegat, 25 anys, entrava a una església, es carrega el sagristà amb una, l'altra, i a Alemanya un altre apunyalament massiu. Avui, mentrestant, segona a Catalunya i última jornada de vaga aquesta setmana dels metges i dels mestres, després d'un dimecres amb més seguiment a la sanitat i menys a l'àmbit educatiu.
Sí, comencem per aquesta sanitat. Metges de Catalunya que va fer una demostració de força, de fet, al carrer, amb més de 9.000 professionals manifestant-se a Barcelona per reclamar una rebaixa de la sobrecàrrega de feina i una millora salarial, però no només al carrer. També demostració de força als centres sanitaris. De fet, el mateix Departament de Salut admet que l'afectació de la vaga ahir va ser important. El conseller Manel Balcells proposa un gran pacte de país per desencallar el conflicte amb els metges, però el secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, diu que els metges no poden esperar.
Deixem passar la vaga, sentem-nos, per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament, de model, des del punt de vista d'abordar els verdaders reptes que té el nostre sistema.
Això no treu que ara el conseller té un problema i l'ha de solventar. I aquesta proposta no substitueix la solució a la greu crisi mèdica que té el país.
I des de Salut també fan una crida als partits polítics per aprovar els pressupostos perquè diuen això milloraria en part la situació actual.
Són les 6 i 6 minuts del matí. Avui també repeteixen aturada els mestres i professors i les mobilitzacions s'escamparan per tot el territori.
Sí, a Barcelona els sindicats de l'ensenyament han convocat una concentració al migdia davant del Departament d'Educació. També n'hi hauran a Girona i a Tarragona, 2:15 del matí, a Lleida més aviat a les 10. La jornada de vaga d'ahir va tenir un seguiment petit en el cas de l'àmbit educatiu. Segons el departament, va ser de vora el 8%. Segons els sindicats, la van secundar un 20% dels docents.
I els que aquí de moment no faran més vagues són els taxistes.
Exacte, i al migdia van desconvocar la de la setmana vinent. Ara donen un mes de coll al govern perquè controli de més a prop les VTCs, si no, s'aturaran d'aquí a un mes durant el Congrés Mundial de Mòbils. Per cert, sobre els taxistes, una polèmica que hi ha hagut les últimes hores, les paraules del portaveu de l'ITE Taxi, Tito Álvarez, ahir en una de les protestes al centre de Barcelona, ha demanat disculpes per haver insultat així a Isabel Díaz Ayuso.
Y los compañeros de Madrid están sufriendo mucho, porque tienen de presidenta una puta terrorista hija de puta.
Álvarez, que ha dit que es va escalfar perquè empatitza amb els taxistes de Madrid, però que es va equivocar en les formes i ha retirat aquesta disculpa.
Sí, sí, evidentment s'ha equivocat en les formes bastant, per no dir molt, per no dir que és intolerable. Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Més detalls del cas Dani Alves. L'únic acompanyant del futbolista, la nit de la presumpta violació d'una noia de 23 anys, no va validar cap de les versions del futbolista sobre què va passar aquella nit. Segons fonts que cita el diari Ara, el xef brasiler, que és amic seu, amb qui va anar a la discoteca Sutton de Barcelona, va declarar que Alves es va excusar per anar-se'n al lavabo perquè no es trobava bé. Una testificació que no encaixa amb res del que va dir Alves, que fins ara ha donat 3 versions diferents, però en cap cas va dir que es trobés malament, i aquest que va ser un element més per tancar-lo de manera preventiva. Els propers dies, la nova defensa d'Alves amb l'advocat Cristóbal Martell presentarà recurs per intentar treure'l de la garjola d'aquesta manera preventiva.
I el Departament de Justícia ha avisat que l'agressor sexual que ha quedat en llibertat a Lleida no està rehabilitat.
És un home que estava condemnat a 15 anys de presó per intentar violar 2 noies i robar-los els diners que duien. Ara l'Audiència de Lleida li ha rebaixat la pena fins als 9 anys i mig per l'aplicació de la nova llei del només si és sí, un temps a la presó que ja ha complert, per tant ja ha pogut sortir al carrer, però amb aquest afegit que expliquen des de Justícia que no estaria rehabilitat tampoc encara.
Un afegit que és el titular, perquè ens entenguem, és a dir, que aquest senyor surt de la presó sense rehabilitació. És acollonant, perdó, ho dic, que els de la secta. Vinga, vagin sortint. Pues, per exemple, l'altre dia hi havia un article de Josep Martí que avui ens acompanya a la tertúlia del Molt, molt interessant. Des de la perspectiva de que parlem molt de la nova llei i tal, però mentrestant, perquè clar, això agafa moltes dones i el sí, sí i tal, les notes, però mentrestant van sortint gent de la presó i hi ha unes noies, o unes dones, i en alguns casos, que estan aterroritzades pensant i sabent que hi ha un tio que està al carrer perquè una llei li permet sortir al carrer. També que pensem en aquestes dones, perquè lo d'aquest agressor sexual que surt de Lleida perquè resulta que complir la pena... Escolta'm, crec molt... Hauríem de creure molt en la rehabilitació, perquè no estem parlant de rehabilitació, estem parlant de que ja ens diuen des de justícia que no està rehabilitat. Per cert, que aquest matí al Món a RAC1 també parlem del cas de l'Olimpa. És una jove influencer francesa de 23 anys que ha demanat el suïcidi assistit al país veí, a Bèlgica. I ho ha fet en ple debat a França sobre la legalització de l'eutanàsia.
I el quid de la qüestió és que la noia té bona salut física, però ha fet la petició per motius psicològics. Pateix, entre d'altres, un trastorn d'identitat dissociatiu, anunciat a través dels seus canals a les xarxes socials, que vol posar fi a la seva vida a les acaballes d'aquest any, i això ha generat un rebombori immens al seu país d'origen.
Un moment. L'instant boomer. Hi ha coses que a mi... Hi ha coses que em fan gran i que no... Això em sembla terrorífic, és a dir... És una malaltia mental, és cert que forma part del pack de malalties que podem tenir, òbviament, però em sembla que és terrible. Em sembla que és terrible. Ajudar, com sigui, de la manera que sigui, té 23 anys, té... És terrible, és a dir, no... És que no me'n faig el cas. És que no em puc fer el cas. No em puc fer el cas. Però, en fi, en parlem avui aquí al Món a RAC1, I igual que, bueno, fixeu-vos, com passen les coses, pensava que això no passaria mai... I el govern d'Espanya ja ha aclarit una mica més els terminis per dir adéu a les mascaretes obligatòries al transport públic, que dirien que són les últimes mascaretes que ens queden per treure.
Ha estat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha assegurat que probablement deixaran de ser obligatòries a començaments de febrer.
Es verdad que la situación de las últimas semanas que hemos observado en China pues ha complicado un poquito la decisión, pero yo creo que en muy breve será, no sé si será la semana que viene o la siguiente, probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte.
Per tant, quedaran bàsicament els equipaments sanitaris, les farmàcies, la mascareta que és obligatòria al transport públic des de fa gairebé 3 anys quan va esclatar la pandèmia.
Obligatòria és una paraula que a mi no m'agrada, però i que es veu que al transport públic hi ha molta gent que tampoc li agrada perquè hi ha molta gent que no porta la mascareta al transport públic, però en fi, tornar a escoltar la veu del doctor Fernando Simón, que ens va acompanyar tants dies, fet una regressió a uns anys enrere amb la veu de Fernando Simón. Per cert que diversos hospitals alerten de l'ús de fentanil com a droga també a Catalunya.
Sí, ho explica el periòdico, han detectat aquesta substància en mostres de persones que han iniciat tractaments de desintoxicació. El fentanil és un analgèsic molt potent i molt addictiu que ha inundat el mercat negre d'estupefaents als Estats Units. En el cas de Barcelona i Catalunya, el que explica el periódico, però, és que la implantació de moment seria reduïda i la majoria de casos els participants no eren conscients que n'havien pres. Això fa pensar als investigadors que els narcotraficants estan fent servir aquest narcòtic per adulterar altres drogues comunes, com ara l'heroïna.
Què més tenim d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs que ha parlat la família de Levi Davis, el jugador de rugbi britànic, desaparegut fa 3 mesos a Barcelona, denuncia la lentitud de la investigació. La seva mare, Julie Davis, n'ha parlat a la cadena britànica ITV, es queixa, entre d'altres, de problemes entre la policia espanyola i el consulat britànic.
We got information back.
Ens van informar que, per desgràcia, ja era massa tard. La policia espanyola va haver d'anar als jutjats per signar els papers per poder accedir a les imatges de les càmeres de seguretat. I quan ho van aconseguir, tots els vídeos s'havien esborrat.
La família demana a la policia que agilitzi la investigació, però també ha contractat un detectiu privat pel seu compte, un detectiu que, de fet, és qui va descobrir que Davis, que va desaparèixer, ho dèiem, a l'octubre, devia més de 100.000 euros a un grup mafiós de Somàlia.
I Pacificson, de l'Albert Serra, aconsegueix 9 nominacions als Premis César de França. La pel·lícula catalana, que es va estrenar a l'edició passada del Festival de Cannes, és una de les més nominades als Premis de l'Acadèmia Francesa i opta als guardons de millor pel·lícula, director i actor per Benoît Magimel, entre d'altres, una notícia que contrasta amb el nul reconeixement que ha tingut per part de l'Acadèmia Espanyola. És a dir, els Goya ha estat nominat amb 0 categories. A 11 els Gaudí i a 9, repetim, el César de França. És al·lucinant. Pel que fa als esports, què tenim?
Doncs mira que el Barça i l'Osasuna són els primers semifinalistes de la Copa del Rei després d'eliminar la Reial Societat i el Sevilla, respectivament. Els de Xavi Hernández van guanyar 1-0 al Camp Nou amb un partidàs d'Ousmane Dembélé, mentre que els navarresos es van classificar a la pròrroga, que ha acabat a quarts d'una de la matinada amb gol d'Abde, el jugador del Barça, que recordem està cedit a l'Osasuna del Barça. L'equip va fer una molt bona primera mitja hora i després es va veure beneficiat per la vermella directa a Brais Méndez, que es va autoexpulsar amb una entrada duríssima a Sergio Busquets a l'inici de la segona part. Dembélé, que va ser el millor en diferència, va marcar l'únic gol del partit, però el Barça va baixar el to, es va desconnectar i va ser Ter Stegen qui va tornar a fer de salvador amb dues grans aturades al final. Xavi, que treu pit del canvi a positiu que ha fet Dembélé.
Para mí sigue siendo uno de los mejores en su posición en el mundo, por condiciones futbolísticas, ¿no? Luego se lo tiene que creer el futbolista del Barça. De lo más importante y una variable muy importante es tener la mentalidad de decir voy a marcar la diferencia aquí en el Barça, y eso no es fácil. Creo que es lo que ha cambiado Ousmane desde que estamos aquí nosotros.
I avui es completen els quarts de final de la Copa amb dos partits més, València Atlètic de Bilbao a les 8 del vespre i Real Madrid Atlètic de Madrid a les 9 de la nit i en directe a RAC+1. A banda també el fan en obert per Televisió Espanyola.
Jo també, els partits porten un seguit de partits del Madrid en obert a Televisió Espanyola, sí. I en porten tan pocs del Barça, però no dic cap, en obert. Avui en parlarem amb el Saperes i el Segurola. Per cert, que han aparegut pintades ofensives al mural de l'Alexa Putelles, que l'artista TV Boy va pintar al barri de Gràcia. Concretament aquesta obra es troba al carrer Escorial.
Sí, es va inaugurar el mes de març passat i ara hi han aparegut doncs guixades amb comentaris ofensius i també homòfobs que embruten el dibuix de la migcampista del Barça amb el lema "Persegueix els teus somnis". I mentrestant, l'Ajuntament ha coincidit en el mateix dia de Barcelona, s'ha compromès amb l'Espanyol a reposar encara sense data la placa que commemorava el centenari de l'estadi de Sarrià i que uns brètols van vandalitzar aquest cap de setmana. De fet, no va durar ni 24 hores col·locada al seu lloc.
Hauríem de començar ja a retirar l'expressió brètols, perquè brètols és molt suau per la magnitud de cretins que poden arribar a ser quatre gilipolles, perdó, que van insultant, que es van dedicant a fer comentaris ofensius, comentaris homòfobs en una pintura i que vandalitzen allà on hi havia un estadi de futbol fa molts anys, en fi. Per cert, que us vam explicar, RAC1, que la constructora que ha de fer les obres del Camp Nou tindrà una penalització milionària si no compleix els terminis.
Sí, concretament és la turca Lima, que haurà de pagar 1 milió d'euros per cada dia que s'endarrereixi en la primera part de la remodelació, que el club vol tenir acabada abans del 29 de novembre del 24, que és el dia del 125è aniversari. Més enllà d'això, RAC1 també us va avançar que el Barça continua sense poder inscriure Gavi en fitxa del primer equip, malgrat haver traspassat Memphis Depay i estalviar-se el sou de Gerard Piqué. El club es continua topant amb les normatives de la Lliga i s'haurà d'esperar a la estiu.
Alguna cosa més?
Sí, de futbol i de bàsquet. El Barça femení va golejar 7-0 Llevant les Planes en el derbi català de primera.
Bueno, que això també, és a dir, aquests resultats, no? Jo em sap molt dir-ho, però si cada partit que juga el Barça femení ha d'anar guanyant, que és el que hi ha, és el que hi ha, però és que perd tanta emoció la Lliga, perd tanta emoció, amb tots els meus respectes pel Barça, pel Llevant les Planes, només faltaria derbi, 7-0. Ja, ja. Sí.
Bueno. De fet, el Barça porta 50 victòries seguides ja a la Lliga. Té poca competència. I en bàsquet, la penya va guanyar de 5 a l'Olimpia de Ljubljana i ja és virtualment equip de la següent fase de l'Eurocup. El Cadí la Seu ho té molt bé per classificar-se pels quarts de final després de guanyar ahir de 18 al Flems. L'Uni Girona va perdre de 2 a la pista del Sopron hongarès i s'ha complicat l'accés als quarts de final de l'Eurolliga femenina. I a l'Eurolliga masculina avui hi ha clàssic amb el Barça jugant a la pista del Madrid a les 7 de la tarda i a RAC+1, a més amb el lideratge en joc.
I el temps, què, Mònica?
Fa fred, eh? Molt. Han tornat a baixar una altra vegada les temperatures i comencem el dia amb glaçades importants al Pirineu, comarques interiors, també hi ha temperatures sota zero al prelitoral i fins i tot en punts de la Costa Brava. Ara mateix, per exemple, 1 grau sota zero a Sant Pere Pescador, 5 graus negatius a Vic, 4 sota zero a Mollerussa i també a Girona, als afores de la ciutat, 1 sota zero a Girona, al centre de la ciutat, 2 negatius a Lleida, 4 a Tarragona i temperatures de 2 a 6 graus a Barcelona. Són temperatures comparables a les que teníem al començar aquesta setmana. I a més, els propers dies encara podrien baixar una miqueta més, sobretot de cara al cap de setmana. Per tant, tindrem nits de glaçades importants i dies d'ambient hivernal, amb màximes que es mouran entre els 5 i els 10 graus. Avui amb algunes boires, ara mateix en punts de l'interior, es desfaran a mesura que avanci el dia i en general tindrem un dia de sol, tot i que a la tarda no es descarta alguna gotellada al voltant de la Selva i també al Maresme, en principi poca cosa. I demà i dissabte, alguna nevada feble al Besalú, al nord del Pirineu, també algun ruixat de tarda a la costa i prelitoral central especialment, i amb fred intens de bon matí i migdies també hivernals. I diumenge farà més sol, però es mantindran aquestes temperatures baixes.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 19, al diàleg.
Hola, bon dia, què tal? Ui, quina cara. Bueno, cara de neutra.
Ah, bueno. És que és a dir, aquestes coses de vandalisme em semblen tan... Hem sortit de la pandèmia, com tothom molt crispat. Hòstia, molt desmarxat i molt... És increïble, tu. Normal, en alguns casos que sortim així tots, però, escolta, mentre això i segons quines coses, ja tu arriba un moment que... Bueno, què?
Sí,
què,
potser cal tranquil·litzar-se i prendre les coses amb més calma.
Bé.
Com, per exemple, va passar ahir a la tertúlia del món entre l'Anna Gómez i el Francesc Marc Calvano.
Se li preguntaria al Xavier si ell, que tracta amb jutges, creu que això, diguem, té alguna influència.
Jo de veritat que no els entenc, eh? Jo...
Bueno, que ara, diguem, ara ja no se'ns permet fer preguntes.
Round one! Jo dic que no us entenc, simplement replico que no us entenc. Pregunta el que vulguis. Jo no puc dir que no t'entenc la teva pregunta.
Bueno, és que jo no sé si entens o no d'entrada, si escoltes els altres.
Home, jo diria que sí, eh?
Pues jo a vegades ho dubto.
A veure, tots podem tenir dies que estem més sensibles, no? I que et lleves al matí i penses, pues ho engegaria tot, saps allò que... És a dir, que estàs més inspirat per canviar certes coses de la teva vida. No. Ho direm bé.
Però jo demanem disculpes per una cosa i tu és una altra. No. Hòstia, tu.
He posat un...
La resistència, això, més com una recull.
No, doncs això, que hi ha dies que estàs més inspirat per canviar coses, no? Diguéssim, de la vida. Per dir-ho correctament. Que estem a l'antena. Ja fora...
M'engegaries tota dida.
Això, exacte. Molt bé, que correcte, que polit. El Nil sempre tan elegant. Ai. 6 i 21. Per si vols posar la cançó i explicar-la.
És bona avui, eh?
Ah.
Veus? Sempre ho és, però...
Sempre ho és. Ahir també em va agradar molt.
No sé quina era, ahir.
Sí, de la Cristina Aguilera.
Ah, sí? Molt bé. Va ser una pregunta, dic, escolta, és veritat que avui treu cançó Van Morrison? Li he preguntat al Nil Dussi. Sí, dic, clar, és que en treu cada 3 dies. Però és, clar, és increïble... Ahir mirava la quantitat de discos que té. És que en treu un cada any. És com Woody Allen amb el cinema abans, però ara no en fa una cada any. Però és al·lucinant la capacitat que té aquest tio de crear música. Però és clar, és que he anat enrere i clar, és que... És que fa... Tu dius, mira, t'acabes de llevar, o estàs allà al cotxe, te vas cap a la feina, al transport públic, i sents això i dius, mira, avui el dia ha d'anar millor. Vinga, va, Van Morrison.
avui publica un nou tema que es diu Worried Man Blues. En aquest cas, però, sentim un dels seus clàssics, Bright Side of the Road. Peça de ja fa unes quantes dècades, sonant aquí al món a RAC1 quan són les 6 del matí, 26 minuts.
El món a RAC1.
D'aquest dijous 26 de gener en què seguim repassant notícies del dia. I d'entrada situats al Parlament, que votarà avui la proposta del PSC per donar suport al quart cinturó, és a dir, fer una carretera més entre Terrassa i Sabadell. El text no té el suport d'Esquerra, que planteja suavitzar-lo. De moment, els dos partits no s'han posat d'acord i es manté la discrepància amb un dels temes que els socialistes fan servir per bloquejar els pressupostos de la Generalitat. Ahir, un dels dos actors, els socialistes, Salvador Illa, advertia a Esquerra que li sortirà malament si truca a la porta del PSOE perquè el PSC li voti els comptes.
Estem a 25 de gener. Vostè sabrà, la responsabilitat és seva. Jo, amb tot el respecte, dic que si vostè no subscriu aquesta proposta, cosa que respecto, doncs responsabilitat de vostè de buscar altres suports. Però deixi'm fer alguna consideració més. El pressupost de la Generalitat de Catalunya es tramita, es discuteix, s'aprova i es decideix al Parlament de Catalunya. Tinguem-ho clar. I el Parlament de Catalunya es parla, però a vegades parlar per parlar no és bo. Parlar en nom d'altres és sempre arriscat. I sovint val més parlar de menys que no de més.
I Pere Aragonès hi va tornar amb les vagues que hi ha. Diu que cal el pressupost per esmenar els problemes de sanitat o educació.
Si encara no l'hem portat és perquè, en ares a una bona negociació, vostès també ens van dir que el que volien era que arribés aquí doncs, amb un acord previ, i això és el que estem treballant. Però el tenim a punt. Tenim a punt el projecte de pressupost. Si ens hi posem, si hi posem per davant els interessos de país, per sobre dels legítims interessos de partit, podem tenir un acord de pressupostos que serà bo per la ciutadania, que serà bo pels serveis públics i donar resposta a les mancances.
Ja ha passat un mes del 23, d'augment sense acord i continuen les negociacions enrocades entre Junts i el PSC. Més qüestions, cada cop hi ha més dones castelleres, però la seva presència als òrgans directius encara és minoritària i, com més gran és la colla, menys dones ocupen càrrecs de responsabilitat. Ho diu un informe de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya que també assenyala diferències en funció de l'àrea del país, Agustí Serrat.
Del centenar d'entitats en actiu, només 25 tenen una dona com a cap de colla i la meitat comparteixen el càrrec amb un home. Tot i això, són més que ara fa 5 anys. El percentatge de dones puja a les presidències. Una de cada tres són presidentes. El càrrec tècnic més feminitzat és el de cap de canalla, 3 de cada 4, i en canvi només són noies el 15% dels caps de pinyes. De l'informe destaca que cap de les colles de 9 i 10 pisos té una cap de colla, on més dones ocupen càrrecs tècnics o administratius és en les colles petites i de l'anomenada zona no tradicional, és a dir, fora del triangle Tarragona-Valls-Vilafranca. Això sí, la meitat de les agrupacions castelleres tenen una comissió de gènere i protocols contra les agressions masclistes.
I ja tenim la primera artista confirmada pel Festival Sons del Món d'aquest 2023. És la cantant francesa Zaz. L'autora d'èxits mundials, com aquest jove, tocarà als escenaris de la Ciutadella de Roses el 3 d'agost, que entrarà als clàssics de sempre, i també els temes del seu darrer disc, el cinquè ja, Isa, un àlbum molt emotiu i íntim que va compondre durant el confinament de la pandèmia del coronavirus. Per cert, qui vulgui anar-hi, en el cas de Zaz, actuarà en aquest festival Sons del Món el 3 d'agost i les entrades es posaran a la venda demà a les 10 del matí. Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... La policia espanyola investiga com a terrorisme l'atac d'ahir a Algeciras, que va deixar un mort i 4 ferits. Aquesta és la posició, investigació com a terrorisme per part de l'Audiència Nacional. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. Un home va entrar amb un matxet a dues esglésies de la ciutat i la policia el va detenir poc després dels assassinats, mentre que a Alemanya un apunyalament massiu a un tren va acabar amb almenys 2 morts i 7 ferits.
Avui, segona i última jornada de vaga d'aquesta setmana, tant de metges com de mestres i professors.
Això després que ahir tinguessin un seguiment desigual. Els metges van reunir més de 9.000 manifestants a Barcelona, mentre que l'educació la
vaga la van seguir entre el 8 i el 20% dels docents. Els taxistes finalment van desconvocar l'aturada per la setmana vinent.
L'única acompanyant de Dani Alves la nit de la presumpta violació no va validar la versió del futbolista.
Segons el diari Ara, va declarar que Alves havia anat al lavabo perquè no es trobava bé, un relat diferent al que va donar el brasiler. Mentrestant, a Lleida, el Departament de Justícia avisa que ha sortit de la presó un agressor sexual que no està rehabilitat.
Polèmica a França per una influencer que ha demanat el suïcidi assistit a Bèlgica.
Es diu Olimp i té una bona salut física, però pateix un trastorn d'identitat dissociatiu. A banda, va ser víctima d'abandonaments, violacions i assetjament. Ha anunciat a les xarxes que vol acabar amb la seva vida a finals d'any.
Les mascaretes deixaran de ser obligatoris al transport públic si no hi ha sorpreses a començaments de febrer.
El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que la decisió es prendrà o la setmana que ve o la següent per les bones dades de la pandèmia.
45 agents de la policia espanyola podrien anar a judici per les càrregues de l'1 d'octubre.
El jutge els acusa dels delictes de lesions contra la integritat moral i, en alguns casos, fins i tot de tortures. Assegura que van actuar de manera desproporcionada i saltant-se les indicacions del cos.
Google assegura que treballa per resoldre els problemes per fer cerques en català.
L'empresa diu que no sap per què quan es busca alguna cosa en català surten primer pàgines en castellà o altres idiomes, però remarca que la seva prioritat és arreglar-ho el més aviat possible.
RAC més estrena la segona temporada de l'Escorxador.
És el podcast de batalles dialèctiques de RAC1. El capítol d'avui recull l'enfrontament entre Joan Maria Pou i Laia Coll del Barça jugar a RAC1. Cada dijous sortirà un nou episodi.
Una altra polèmica, han aparegut pintades homòfobes al mural que Alexia Putellas té al barri de Gràcia de Barcelona. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, es tracta de l'obra que l'artista TV Boy va fer el mes de març passat amb la capitana del Barça com a protagonista i el lema persegueix els teus somnis. Això el dia en què l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès amb l'Espanyol a reposar la placa que commemora els 100 anys de l'estadi de Sarrià vandalitzada al cap de setmana.
I en plana estrictament esportiva, parlem de la classificació del Barça i de l'Osasuna per les semifinals de la Copa del Rei.
Els de Xavi Hernández han guanyat 1-0 la Real Societat amb un gol i un gran partit de Dembélé, mentre que l'Osasuna s'ha desfet 2-1 del Sevilla. Avui a les 8, València Atlètic de Bilbao, i a les 9, i a RAC més 1, Real Madrid Atlètic de Madrid.
Són els titulars d'aquest dijous 26 de gener, sens dubte marcat pel fred.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que han tornat a baixar les temperatures i comencem el dia amb glaçades a moltes comarques.
Sí, glaçades importants a l'interior i també al Pirineu. Hi ha temperatures per sota dels 0 graus, fins i tot en punts del prelitoral i també de la Costa Brava. Per tant, matí gèlid a moltes comarques i migdia també fred, a màximes que es mouran entre els 5 i els 10 graus. Tot plat, ara mateix amb boires cap a les comarques interiors, que es desfaran a mesura que avanci el dia, i en general tindrem un dia de sol, només amb algunes bandes de núvols prims, i a la tarda tot estirar alguna gotellada cap a la selva i també al Maresme. I entre demà i el cap de setmana encara podríem baixar una mica més aquestes temperatures.
Doncs repassem, justament, les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix 8 graus sota 0 a Das, a la Cerdanya, 4 negatius a la Seu d'Urgell, 0 graus a Sant Cugat del Vallès, 1 negatiu a Girona, 2 negatius a Lleida, 4 graus a Tarragona i temperatures de 2 a 5 graus a la ciutat de Barcelona.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per Gabriel Laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Què diu, home? Vine cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys. RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenta. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta. Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC1.
D'aquest matí de dijous 26 de gener en què comencem pendents de diversos atacs terroristes que hi ha hagut les últimes hores a Europa. El primer en situa al sud d'Espanya. L'Audiència Nacional investiga com a possible acte terrorista l'atac d'ahir al vespre que, balanç provisional, va causar un mort i quatre ferits, si bé un ha estat en molt greu ara mateix. Va ser en dues esglésies de la ciutat d'Algesires. Segons diversos mitjans, l'autor del crim és un jove de nacionalitat marroquina de 25 anys que no tenia antecedents per jihadisme i que va atacar amb un matxet diversos feligresos que sortien de missa. La persona que va matar era el sagristà de l'església principal d'Algesires, mentre que el ferit crític és el capellà d'un altre centre catòlic on va actuar primer i que és a només 200 metres. La policia va detenir l'autor del crim al bell mig d'Algesires instants després del segon atac, Agustí.
La víctima mortal hauria aconseguit sortir de l'església després d'encarar-se a l'atacant, però aquest l'hauria atrapat corrent i li hauria fet ferides mortals. Instants després, la policia va neutralitzar i detenir l'assassí. De moment no se saben les raons del crim i sí que hi hauria alguna motivació religiosa al darrere. Tot i això, fonts jurídiques asseguren que l'home va perpetrar l'atac a crits d'Alà i que va fer algunes destrosses als dos centres de culte on va entrar. El diari El Mundo afegeix que les unitats d'investigació policials el seguien des de feia 4 dies, després d'haver detectat que actuava de manera sospitosa en un barri conflictiu de la ciutat. El jove havia arribat a Algesires l'estiu passat i solia amagar-se de les patrulles policials.
Això al sud d'Espanya, però les últimes hores hi ha hagut un altre apunyalament massiu a Alemanya, en concret dins d'un tren que ha acabat amb un mínim de 2 morts i 7 ferits. I d'aquests ferits, 3 estan en estat greu. El tren viatjava des de la ciutat de Kiel fins a Hamburg, això és al nord del país.
De moment no se saben els possibles motius d'aquest atac múltiple. Sí que se sap que l'agressor era un home de 33 anys de Palestina que feia 8 anys que vivia a Alemanya. Està detingut i en un hospital perquè després dels crims es va fer diverses ferides.
A les 6:38, però, ens situem ja al país, perquè avui és un nou dia de vagues. Continuen tant l'aturada dels metges com la dels mestres i professors. Dues jornades, les que tenien convocades per aquesta setmana, ahir i avui, i el sector de la sanitat estan cridats a secundar-la tots els metges del país, tant els que treballen a l'atenció primària com els que ho fan als hospitals. Serà l'endemà que Metges de Catalunya fes una demostració de força al carrer, a la primera jornada de protestes, amb més de 9.000 professionals manifestant-se a Barcelona per reclamar una rebaixa de la sobrecàrrega de feina i també una millora salarial. El conseller de Salut, Manel Balcells, vista la mobilització, ha proposat un gran pacte de país per desencallar el conflicte. Ara bé, el secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, diu que els metges no poden esperar més.
Deixem passar la vaga, sentem-nos per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament, de model, des del punt de vista d'abordar els verdaders reptes que té el nostre sistema.
Això no treu que ara el conseller té un problema i l'ha de solventar. I aquesta proposta no substitueix la solució a la greu crisi mèdica que té el país.
Per tant, demostració de força dels metges al carrer amb aquesta manifestació, però també amb el seguiment de la vaga. De fet, el Departament de Salut admet que l'afectació va ser important als centres, tant d'atenció primària com als hospitals. Segons Salut, el seguiment va ser del 28% al matí i del 24% a la tarda. Metges de Catalunya elevava bastant la xifra, parlava de 3 de cada 4 metges. En qualsevol cas, el govern insta el sindicat a seure i negociar per evitar les aturades de la setmana vinent. Aquest matí els metges es manifestaran de nou a Barcelona, ho faran a la plaça Sant Jaume, d'allà aniran fins al Parlament, Laia Colomer.
Per una sanitat pública i de qualitat, Balcells, els metges no se'ls trepitja o vocació no és explotació. Aquests són alguns dels lemes que més es van repetir a les protestes dels sanitaris. Més enllà del batibull de xifres de seguiment de la vaga, el cert és que el cansament dels metges va ser ben visible a la manifestació de Barcelona. No es manifestaven des del 2018, quan hi va haver l'última vaga fins ara. Els professionals es queixen sobretot de les agendes infinites i d'uns sous que consideren baixos per la feina que fan. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, cridava que ja en tenen prou.
S'ha demostrat que el metge està emprenyat, que el metge està tip i que el metge vol fer arribar un missatge molt clar a la classe política, als gestors sanitaris, que així no anirem pas bé.
Avui a les 10 es tornaran a manifestar en aquest cas des de la Generalitat fins al Parlament. Això a les portes que demà es tornin a reunir amb Salut per reemprendre les negociacions amb la vaga de la setmana que ve a l'horitzó.
Això pel que fa als sanitaris, però avui també repeteixen aturada els mestres i professors i les mobilitzacions s'escamparan pel territori. Serà després, això sí, d'una jornada que en el cas de l'àmbit de l'ensenyament va tenir menys seguiment. Segons el departament, un 8% dels docents són els que van secundar l'aturada, segons els sindicats, un 20%. Avui protestes tant a Barcelona com a altres ciutats del país durant el matí. Maria Costa.
Un dels lemes que es van escoltar més ahir en tot el recorregut des de plaça Sant Jaume fins al Parlament era o revertiu les retallades o els mestres farem vaga, concretament la millora de les condicions del personal de formació professional i el retorn dels estadis a 6 anys. Els sindicats també van demanar contínuament la dimissió del conseller Cambray, més inversions i aturar les privatitzacions. Cambray està convençut que les negociacions arribaran a port.
Hem fet tots els possibles per evitar aquesta vaga. Hem revertit la gran majoria de retallades que encara teníem al sistema educatiu català. El nostre compromís de que durant aquesta legislatura revertirem totes les retallades que tenim vigents des de fa més de 10 anys.
Però els sindicats diuen que volen fets i no paraules. Ho diu el portaveu d'Intersindical, Bernat Pèlac.
S'ha acabat el moment d'anar tornant retallades de mica en mica. Creiem que el govern ha de fer un esforç clar, decidit, per al sistema públic de tant de sanitat com d'educació.
Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació de docents, on també hi havia col·lectius sanitaris, va plegar 6.500 manifestants.
Per tant, aquestes dues vagues que continuen avui, tant metges com mestres i professors, també els lletrats de justícia, recordem que fan vaga indefinida, i els qui de moment no faran més protestes són els taxistes, que han desconvocat els 4 dies d'aturades que tenien previstos per la setmana vinent, coincidint amb el Congrés Audiovisual ICE. El sector avisa que és una treva i que si el govern no compleix les promeses que ha fet, convocaran aturades pel més gran dels congressos, el de mòbils, que és d'aquí a un mes, Montse Martí.
Els taxistes i el govern signen una treva entre congressos. De moment treballaran per l'ICE i no hi haurà vagues ni manifestacions la setmana que ve, però deixen la porta oberta a convocar-ne pel Congrés de Telefonia Mòbil. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, advertia.
Esta tregua que damos es muy importante para la ciudad y para demostrar, bueno, pues que el taxi no piensa solo en sí mismo, ¿no? Ahora el horizonte lo tenemos puesto en el Mobile World Congress, que a nadie se le olvide, Mobile World Congress, y damos aire a la administración para que cumpla sus compromisos.
Els taxistes van desconvocar la protesta en una votació amb alçada en una assemblea al mig del carrer, a Passeig de Gràcia. Per gairebé unanimitat es va votar suspendre l'aturada. El sector posa també ara pressió, però, al govern perquè aprovi els pressupostos, perquè a través de la llei d'acompanyament s'ha d'obligar les BTCs a complir amb les tarifes regulades. El d'ahir no va ser un tall de la Gran Via com el de l'estiu de 2018. No s'hi van quedar a dormir, els cotxes hi van estar aparcats 4 hores, alguns van començar a desfilar abans després de decidir que firmaven la treva.
Un minut ja ens plantarem a 6:45. Més qüestions. L'únic acompanyant de Dani Alves la nit de la presumpta violació a una noia de 23 anys no va validar cap de les versions del futbolista sobre què va passar aquella nit. Segons fonts que cita el diari Ara, el xef brasiler i amic seu, amb qui va anar a la discoteca Sutton de Barcelona aquella nit, va declarar que Alves es va excusar d'ell per anar-se'n al lavabo perquè no es trobava bé. La testificació no encaixa amb res del que havia dit l'exfutbolista del Barça, que fins ara ha donat 3 versions diferents del que va passar, però en cap cas va dir que es trobés malament.
De fet, en una de les declaracions va deixar clar que estava bé i que va ballar amb la víctima de la presumpta violació i les dues amigues que l'acompanyaven aquella nit. Aquest va ser un element més per tancar de manera preventiva a Garjola, l'exfutbolista del Barça, el fet que qui més veracitat li podia donar a la declaració digués clarament una versió del tot diferent del que va passar. Els propers dies, la nova defensa d'Alves presentarà un recurs intentant contrarrestar les contradiccions i argumentant que no hi ha risc que fugi de l'Estat per intentar treure'l de la garjola. Tot i que el termini havia d'acabar avui, fonts judicials que cita l'Ara apunten que tindran més dies perquè el seu advocat ha argumentat que va tenir accés a les declaracions ahir.
I, entretant, el Departament de Justícia avisa que l'agressor sexual que ha quedat en llibertat a Lleida no està rehabilitat. Es tracta d'un home que estava condemnat a 15 anys de presó per intentar violar dues noies i robar-los els diners. Ara l'Audiència de Lleida li ha rebaixat la pena fins als 9 anys i mig pels canvis amb la llei del només si és sí, un temps a la presó que ja ha complert i que, per tant, ha permès que surti al carrer. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia, l'home està condemnat per dos intents d'agressió sexual a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori. Després de revisar el cas, la pena de robatori ha quedat intacta, però pel que fa a les dues agressions queden en grau de tentativa i la condemna passa dels 12 als 6 anys i mig. La pena es va imposar l'any 2010 i ha quedat en llibertat. Els fets van passar el 2008, quan l'home va seguir a les dues noies fins al portal de casa. A una, després d'obligar-la a despullar-se, va sentir un soroll i va fugir. Abans, però, li va estrenyir el coll fins a desmaiar-la i li va robar els diners. El Departament de Justícia ha avisat tant als Mossos com a la Fiscalia de que l'home no està rehabilitat i que presenta un gran risc de reincidència.
I en ple debat a França sobre la legalització de l'eutanàsia, el cas d'una jove influencer de 23 anys que ha demanat el suïcidi assistit a la veïna Bèlgica ha creat molta polèmica. La noia coneguda a les xarxes amb el nom d'Olimp es troba bé físicament, però ha fet la petició per motius psicològics, i és que té un trastorn d'identitat dissociatiu. Ha anunciat a través dels seus canals, a les xarxes socials, que vol posar fi a la seva vida i que vol fer-ho a les acaballes d'aquest any. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia, el seu veritable nom és Lili, però és coneguda a les xarxes socials com a Olimp. En el seu canal de YouTube porta anys explicant els seus trastorns de personalitat. La seva vida no ha estat fàcil. Abandonada pels seus pares, va passar per 20 famílies d'adopció. A més, ha estat víctima de violacions i d'assetjament escolar. En un dels seus vídeos assegurava fa uns dies que havia arribat al límit i anunciava que aniria a Bèlgica per morir, país on s'aplica l'eutanàsia per casos de patiment psicològic.
He rebut missatges dient-me que si aquesta és la solució que dones a la gent, que si aquest és l'exemple que vols donar, doncs arriba un moment en què ja no puc viure pels altres, no puc fer-ho tot en funció dels altres. En els últims anys he fet moltíssimes coses pels altres, fins i tot m'he quedat pels altres, però crec que encara que sigui molt resilient, tinc els meus límits.
Per ara, l'únic metge que ha consultat a Bèlgica li ha donat una resposta negativa. Els protocols són estrictes, només poden acollir-se a l'eutanàsia per raons psicològiques, persones que pateixin una malaltia que provoqui un patiment constant i insuportable, sense possibilitat de millorar. L'última persona al país que s'ha acollit a l'eutanàsia per raons psicològiques és una supervivent dels atemptats de Brussel·les del 2016.
Són les 6:48. El jutge ha deixat a les portes de judici 45 agents de la policia espanyola per les càrregues policials de l'1 d'octubre. Els acusa dels delictes de lesions contra la integritat moral i, en alguns casos, fins i tot parla el magistrat de tortures. El titular del jutjat número 7 de Barcelona ha tancat la investigació sobre l'actuació policial que hi va haver a les escoles i instituts durant el referèndum i que va deixar centenars de ferits. Diu que els agents encausats van actuar de forma desproporcionada i que es van saltar les indicacions de la direcció del seu cos policial, Marc Poyato.
El magistrat Francisco Miralles diu que els policies van rebre ordres d'actuar amb congruència i proporcionalitat i que abans havien de dialogar i mediar amb els votants per impedir que es pogués fer el referèndum tal com havia ordenat el TSJ. Però segons el jutge, no ho van fer. Explica que les imatges enregistrades a 25 centres es veu clarament com aquests agents es dirigeixen de forma directa cap a la multitud i sense dir absolutament res ni fer cap advertiment comencen a donar empentes i inicien una situació violenta de gran confusió. És el cas, per exemple, de l'escena de la puntada de peu voladora que hi va haver a l'Institut Pau Claris. Des d'Irídia, Centre de Defensa dels Drets Humans, l'advocada Anaïs Franquesa celebra la decisió.
Considerem que és un pas endavant, que és una gran notícia i és positiva, i que creiem que ha sigut una victòria col·lectiva i que posa de manifest les mancances en, pel que fa als mecanismes de rendició de comptes dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Ara tant la Fiscalia com la resta d'acusacions tenen un termini de 40 dies per formular els escrits i demanar l'apertura de judici oral contra aquests policies.
I Google assegura que no sap què està provocant els problemes que hi ha a l'hora de fer les cerques en català al seu buscador, però que treballa per resoldre-ho. En un comunicat, la multinacional tecnològica diu que entén la preocupació dels usuaris que busquen resultats en una llengua concreta i que la seva prioritat és tenir-ho arreglat el més aviat possible.
Google ha fet aquest comunicat coincidint amb la campanya que s'ha engegat a les xarxes socials i que reclama que no es penalitzin els resultats en llengua catalana. És a dir, que quan es busca alguna cosa en català no surtin primer pàgines en castellà, en anglès o en altres llengües estrangeres. L'empresa aclareix que no ha fet cap canvi als sistemes que determinen els resultats en funció de la llengua i per això diu que està comprovant-los tots per trobar l'arrel del problema. Això sí, Google demana paciència perquè diu que li cal temps per corregir aquesta incidència i agraeix als usuaris que enviïn casos en què apareix el problema per trobar-hi el remei més ràpid.
I fem un apunt d'aquesta casa perquè RAC més 1 estrena avui la segona temporada de l'Escorxador, un podcast en què diversos periodistes de RAC 1 s'enfronten entre ells en batalles dialèctiques sense miraments i on poden dir-se totes les barbaritats que vulguin.
El podcast el presenta el comediant i col·laborador del versió RAC 1, Guillem Estadella, que continuarà comptant amb un jurat format pel presentador del Matina Codina, Ernest Codina, la cap de meteorologia de RAC 1, Mònica Usart, i el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons. El primer capítol d'aquesta temporada recull l'enfrontament entre Joan Maria Pou i Laia Coll del Barça jugar a RAC 1. Cada dijous hi haurà un episodi nou del podcast a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat, i els divendres es podrà veure en vídeo al canal de YouTube de RAC 1.
Nou minuts i les 7, una pausa i els esports.
Torna Marta Orriols amb la possibilitat de dir-ne casa, la nova novel·la de l'autora d'Aprendre a parlar amb les plantes. La possibilitat de dir-ne casa, de Marta Orriols, un llibre de Proa.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Montse Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 euros, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 euros, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com.
Hi ha res millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés, embarca directament a Barcelona o Tarragona o amb vols directes. I gaudeix de 8 dies pel Mediterrani des de 699 euros per persona amb tot inclòs. Consulta'n les condicions i reserva a Viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
44.082 44082
sèrie
99 099.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
7 i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Aquest espai són els esports i comencem parlant del Barça i l'Osasuna, que són els primers semifinalistes de la Copa del Rei de Futbol després d'eliminar la Real Societat i el Sevilla, respectivament. Els de Xavi Hernández van guanyar 1-0 al Camp Nou, mentre que els navarresos es van classificar a la pròrroga, que ha acabat a dos quarts d'una d'aquesta matinada, Albert.
Sí, del Barça, Ousmane Dembélé va ser el gran protagonista del partit, va fer el gol de la victòria en un duel en què el Barça va fer una molt bona primera meitat, una molt bona primera mitja hora, i en què la Real va jugar una hora amb un home menys. A la segona part els blaugranes van empitjorar i Ter Stegen va salvar l'equip amb dues aturades al final.
Detalls del partit amb la Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, Dembélé va exhibir una de les seves millors actuacions i amb el gol va brindar-li al seu gran avalador Xavi un bon regal d'aniversari. El talent del francès per fi va unit a la bona presa de decisions i ja és el crac diferencial capaç de donar un bitllet per les semifinals de la Copa. L'entrenador, que sovint s'ha sentit una mica sol defensant-lo, també dins del club, s'enorgulleix que l'aposta doni fruits.
És un jugador amb un potencial tremendo, tremendo. Jo hi crec molt en ell, molt, moltíssim. Avui fa un partit, crec, extraordinari, avui li ha sortit tot bé. Me n'alegro molt per ell perquè és un bon noi, és un molt bon noi i és un molt bon professional, no? I ha capgirat la truita i no és fàcil al Barça. d'estar xiulat i estar criticat, i ara doncs el canviem i aquestes ovacions, i el, bueno, jo crec que és molt positiu per ell també, no?
El Barça va mereixer guanyar més àmpliament, però va acabar patint, tot i estar jugant durant una hora, amb una mà més per l'expulsió justa de Brais Méndez. La Real Societat va saber reaccionar, va tenir dues grans ocasions per empatar, i per això Xavi va tornar a lamentar que els costi tant tancar els partits.
I avui tanquem aquests quarts de final de la Copa amb dos partits més: València Atlètic de Bilbao a les 8 del vespre i Real Madrid Atlètic de Madrid a les 9 de la nit, i a RAC més 1. A banda, el fan en obert per Televisió Espanyola. Què més, Albert?
Doncs mira, que us vam explicar a RAC1 que la constructora que ha de fer les obres del Camp Nou tindrà una penalització milionària si no compleix els terminis. Concretament, la turca Limac haurà de pagar 1 milió d'euros per cada dia que s'endarrereixen la primera part de la remodelació que el club vol tenir acabada abans del 29 de novembre del 2004, del 2024, que és quan fa el 125 aniversari. I més enllà d'això, RAC1 també us va avançar que el Barça continua sense poder inscriure Gavi en fitxa del primer equip, malgrat haver traspassat Memphis Depay i haver-se estalviat el sou de Gerard Piqué. Més coses: en tennis, el català Marcel Granollers s'acaba de quedar fora de la final de l'Open d'Austràlia en categoria de dobles. En futbol, el Barça femení va golejar 7-0 ahir al Llevant les Planes en el derbi català de primera. I en bàsquet, en la penya, en aquest cas, va guanyar de 5 l'Olimpia de Ljubljana i ja és virtualment equip de la següent fase de l'Eurocup. I a l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu ho té molt bé per classificar-se pels quarts de final després de guanyar de 18 al Flems francès en el partit d'anada. En canvi, l'Uni Girona va perdre de 2 a la pista del Sopron hongarès i s'ha complicat l'accés als quarts de final de l'Eurolliga femenina.
A l'Eurolliga masculina, avui clàssic, amb el Barça jugant a la pista del Madrid a les 7 de la tarda, també a RAC més 1 amb el lideratge en joc. I alguna cosa més, Albert?
Sí, que el Mundial d'Handbol, la selecció espanyola jugarà les semifinals contra Dinamarca després de guanyar Noruega d'un gol en un partit èpic que es va resoldre després de dues pròrrogues.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
I a 2 minuts i mig per les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Cuando se estrenó en el cine, su director, Edgar Wright, pidió que no se contasen detalles de la película para no estropear el viaje a nadie. Al margen de un truco publicitario, Wright tenía razón. Es mejor saber poco del argumento de Última noche en el Soho y saborearla en todo su esplendor. Con una mezcla de géneros entre drama, thriller y el terror, es brillante en el fondo y en la forma. Empiezas viendo una película y se convierte en otra. Hay giros de guión, la ambientación de los años 60 es maravillosa y hay una escena de un baile en particular asombrosa. Eso por no hablar de una banda sonora que es para ponerse en bucle. Pero también es una crítica salvaje a la violencia que sufren las mujeres y de cómo se han romantizado épocas pasadas que dan mucho miedo. Es un Me Too con una vuelta de tuerca final que no te esperas y que hasta celebras. Las protagonistas Anna Taylor-Joy y Thomasin McKenzie están soberbias. Última noche en el Soho está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Per arribar a les 7 del matí, Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Nil. El fred i la neu d'aquests dies han passat factura a la nostra companya, la Mònica Usart.
Una cosa d'aquesta nit o matinada, Mònica?
Agbar t'ofereix el temps.
Sí, que han pujat les temperatures. Ha sortit una mica de gall.
Repetiu.
El temps.
Sí, sí. I mira que ja no tinc tanta emoció avui. Oh. És ressaca.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.